L'atur augmenta en 1.663 persones a la demarcació de Lleida a l'abril i la xifra de desocupats se situa en 23.479 persones. Aquí no es compten els ERTOs. Soc el Ricard Álvarez. D'aquesta i d'altres informacions te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Són les 12:20 minuts. Ja saps que nosaltres t'acompanyem de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a arribar a les 2:05 del 2020. Mira, avui reveia un... Avui no, ahir. El que passa que l'he llegit avui. Ahir reveia un missatge que m'enviava a través del WhatsApp, saps el número, eh? 664-526-180, 664-526-180, que em deia que ahir era el dia de Star Wars. Si ho dius en anglès... El dia 4 de maig és May the 4th. I May the 4th és com que la força estigui amb tu. May the 4th with you. I, bueno, pues ahir era el dia de Star Wars. Jo sóc Trekkie, per tant, la veritat és que no hi penso, i se'm va passar, però no, per això no ho hem de dir. Va ser ahir, eh? Per tant, si coneixes algú que és molt fan i no li vas dir, doncs mira, li dius, escolta, amb un dia de retard, però va ser ahir. En fi, que estem a les 12:21 minuts... Herrera en COPE, des de Lleida, ens escoltes a tota la província, des de la Seu d'Urgell, Balaguer, Lleida, a través d'internet, a cope.es. També ho pots fer a través de les aplicacions mòbils que et pots descarregar de manera gratuïta i en tots dos casos pots escoltar l'emissió en directe i triar l'emissora de Lleida. Per tant, pots escoltar les informacions de Lleida a tot el món. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica. Ja t'avanço ara que estem a 23 graus a la ciutat de Lleida, lleugerament inferior a la temperatura d'ahir. Veurem si ahir vam assolir aquests 30 graus que ens anunciava l'Armando Álvarez. Ho sabrem ara en un minut, que connectarem amb ell. Després buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem, contactarem amb Q2 Consultors i avui parlarem d'aquesta fase 0. Fase 0. Si ets un comerç, si ets una persona que treballa en un comerç i no saps si pots obrir, si has d'obrir, si no has d'obrir, si pots o no pots, i si pots obrir, amb quines mesures has de fer. En parlarem tot seguit amb la Mireia Planes, que ens dirà els requisits i, depèn del sector, com ho has de fer. Parlarem també de cara a la setmana vinent, si és que entrem a la fase 1 o no, que no està decidit, eh? Que tothom diu que sí, però no està decidit. Tot sembla indicar que sí que serà així, però que no està decidit hores d'ara. També estarà amb nosaltres la Mari Carmen Salvador, que fa dies que no l'escoltem. Amb ella parlarem de l'Acadèmia Mariana, parlarem amb el senyor Bisbe, també, perquè tenim novetats de cara al dilluns, dia 11 de maig, a Lleida. Les condicions sanitàries han fet que es pugui oferir, doncs, la missa que habitualment es fa per Sant Anastasi, però veurem amb quines restriccions, ho parlarem amb el senyor Bisbe. A partir de la 1, al migdia de Lleida, els dimarts, gastronomia. Parlarem avui amb un sommelier, però que té una trajectòria envejable, amb el Guillermo Cruz. El coneixerem i ens explicarà els projectes passats i sobretot els futurs, que és important, eh? És important, i conèixer aquestes persones també és força maco. I a partir de 2:15, estarà amb nosaltres avui l'alcalde d'Alcarràs. Amb ell parlarem, perquè Alcarràs, com a epicentre, com a municipi que acull la major part de gent que ve a la campanya de la fruita, veurem com s'estan preparant, perquè la campanya de la fruita la tenim aquí. Fa un mes que en parlem, de que no ens n'adonarem i arribarà, doncs ja la tenim aquí. Veurem com s'estan preparant, veurem quins protocols i quines normes excepcionals estan prenent aquesta nova temporada de la campanya de la fruita. I avui contactarem amb una infermera que està alliberada sindical, i que està, doncs, a la responsable de la Federació de Salut a Lleida i Pirineus. I amb ella parlarem ja de la realitat, dades de les de veritat, no d'aquestes de les rodes de premsa, d'aquestes que et diuen i que l'endemà tornen a canviar. No. És una entrevista molt interessant que tindrem avui a partir de la 1:40, per entendre'ns. Ella és la Elena Motos, amb ella parlarem, fins on ens doni temps, perquè suposo que hi ha moltes coses a dir. Parlarem de la situació a les residències de la tercera edat, parlarem de la situació del personal sanitari. Espanya és líder, per desgràcia, segons el tant per cent de la població, amb sanitaris que han donat positiu per la Covid-19, i parlarem d'altres xifres i d'altres històries, però ja parlarem del que és veritat, que de vegades potser ens pot agradar o de vegades no ens pot agradar tant escoltar-ho, però del que és la realitat. En fi, des d'ara, des de les 12:20 fins a arribar a les 2, des de Lleida, com et deia, fregant els 23 graus a la ciutat de Lleida, anem cap a l'Observatori Meteorològic. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Vam arribar a 30 graus ahir o no?
Pues sí, van arribar, sí, i van superar. Van arribar a 31.
A 31.
Va ser un dia força càlid. I la sorpresa dins de les comarques de Lleida està els 32 graus que va assolir, pues jo crec que la població, sí, la segona més al nord de Lleida, que és Bossòst, va arribar a 32.
Uf.
I és que la cara nord no solament del Pirineu, sinó tot el Cantàbric, ahir va assolir temperatures brutals, 34, 35 graus a Santander, a Gijón, i n'hi ha un 38 graus que semblava que s'havia espatllat, que és allà en les Astúries, va bufar molt vent de sud, i després a partir de les 8 de la tarda li va entrar la galerna del nord, amb cops de vent de 90 km per hora, i descens de les temperatures de 15 graus, va fer un gran daltabaix allà al Cantàbric. Doncs la vall d'Aran que mira la cara nord és la que hi va registrar temperatures entre 28 i 32, és que 32 és molt.
Com ens deies ahir, segons les estadístiques, el que hem vist fins ara, dels darrers 100 anys, és temperatura anormalment alta per aquestes dates.
Dels darrers 11 anys, ahir, el 4 de maig, que Lleida arribessin a 31, pues és una mica d'hora. Només al 2011 va haver dos dies de 30 a l'abril, però després no van tornar als 30 fins al 22 de maig. Normalment arriba més tard. Sembla que la mitjana està al voltant de 25-26 de maig, és quan arriben ja als 30 graus. I continuarem amb aquesta tònica en intervals de núvols, que a la tarda són una mica més importants, com va passar ahir a la tarda, sí. Que van deixar quatre gotes mal comptades, res, menys de 0,1, absolutament res. I les temperatures que poden avui no arribar a 31, si se queden en 29-30, pues, si fa no fa és el mateix, i així continuaríem fins dissabte gairebé. Avui hi ha una miqueta de probabilitat d'algun petit xàfec, alguna nuvolada que pugui créixer i caure quatre gotes o un xàfec molt reduït a les comarques del Pirineu, molt esporàdic, molt dispers, i estem dins d'aquest ambient càlid. Hem de dir que les temperatures normals a Lleida del mes de maig, una mitjana molt mitjana, serien al voltant dels 25 graus, la màxima al voltant de 11, la mínima. Ja les mínimes porten 3 dies que estan per 14, 13, 14, i les màximes, pues, ja veus, 29, 30, 31, i així continuarem fins dissabte. Sembla que el diumenge rebrem una clatellada ben forta, con un gran descens de temperatures i possibilitat de xafes i tempestes.
El que et deia, tocar l'11 de maig...
Sí, jo, com aquests dies...
Tu ets molt escèptic, però jo fa molts anys que faig concert per la Festa Major.
He fet estadística dels darrers 20 anys de les festes.
Ah, o sigui, has fet deures.
Sí, he fet deures. Dic, mira, és per curiositat. I 8 dels darrers 20 anys, un 40%, sí que ha plogut. Però és curiós perquè he dividit en 4 blocs els 20 anys i me surt un 20% dels anys, les festes de Lleida, el dia 10-11, són molt calorosos, més de 30 graus i assolellats. N'hi ha un 30% que són temperats i assolellats, un 30%, és a dir, 25, 27, 28 i amb sol. Després n'hi ha un altre 20% que són frescos amb una mica de pluja, amb sol i núvols, i sí que n'hi ha un 30% que són frescos i plujosos. És a dir, que 30% que serien amb 20 graus de màxima només i alguna part del dia que plou. Està molt repartit. I de pluja ha plogut el 40%, que d'unidó. 60% no ha plogut. És a dir, que més o menys ens en recordarem més dels dies que ens ha aixafat alguna festa que no pas...
No arribem a la meitat, i és veritat que la tendència a pensar és que cada any plou, no?
Sí.
Però bueno, un 40%...
Número, és, sí, sí. Si no és el dia 11, serà el
igual,
dia 10.
Dia amunt, dia avall.
Té números. Ja el venien confirmant, que avui estem a dimarts, encara tenim,
sí,
tota
sí,
la setmana lluny per davant.
En fi, temperatura alta, les cases ara amb 2-3 dies que hagi temperatures altes s'escalfen ja per dins i és un problema.
A finals d'abril me deia alguna persona, quan he de traure la calefacció?
Sí.
Digo, però com pot ser que passarem en una setmana de traure la calefacció a ficar l'aire condicionat? Perquè ara anirà insistint, avui dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte.
Sempre s'ha dit que Lleida és una ciutat de sí, grans diferències entre calor i fred, no?
Sí,
doncs mira.
Sí, és...
Aquí queda plasmat.
El que ha significat és un clima extrem a baixa alçada, perquè no estem gaire alts, no?
Sí.
Jo no sé si per curiositat, ara diria una cosa molt extremada, i és que la temperatura més baixa històricament a Lleida ha sigut de 17 sota zero, que tinguem registres, eh?
Sí.
El 31 de març de l'any 47, i la més alta, 43,4, que es va registrar l'any passat, el 29 de juny.
És molt alt,
entre 17 i 43... Veus quin ventall de 60 graus que n'hi ha?
És enorme, la diferència.
És un clima molt extremat per l'alçada que tenim.
Armando Álvarez, com sempre, un plaer. Fins demà.
Fins demà i molta salut a tothom.
I nosaltres busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Primer hem de començar parlant de successos. Ferit greu el conductor d'un camió per l'explosió d'una bombona a la cabina al polígon a Torrefarrera, a Lleida. L'home ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron amb cremades. També ha estat detingut a Vimbodí un conductor sense carnet després de saltar-se un control a la Nacional 240 i fugir circulant temeràriament. Un mosso va haver d'esquivar el vehicle per evitar ser embestit. És un conductor de 33 anys i veí de Lleida. I els Mossos denuncien dos homes per volar amb ultralleugers durant l'estat d'alarma. Una de les aeronaus provenia d'Artesa de Segre i anava a Moià i l'altre aterrava al camp del Pla de Bages. Veieu que això està prohibit encara en aquesta fase. El que dèiem a l'inici del programa, l'atur puja en 1.663 persones a la demarcació de Lleida a l'abril i la xifra de desocupats se situa en 23.479 persones. 479 persones. L'increment de persones sense feina a Ponent i Pirineus és d'un 14,59% en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. Evidentment, es tracta de, bueno, del tema de la, del coronavirus, de la Covid-19, evidentment. Aquí no entra tota la gent que està amb ERTOs. Aquí no entren, eh? Que són una... És una xifra altíssima. És una xifra molt alta. Els treballadors afectats per aquests expedients de regulació temporal d'ocupació a la demarcació de Lleida, a data del 30 d'abril, són 27.522, dels quals 25.455 són de força major i motivats per la crisi sanitària del coronavirus, i la resta, 2.067, per altres causes, que si complien amb els requisits doncs s'han apuntat a la història. Però tenim 25.000 persones amb ERTOs vinculats directament a la crisi sanitària que no compten dins d'aquest còmput de l'atur. Des de dilluns, des d'ahir, vaja, que sembla llunyíssim, des d'ahir, alguns comerços poden obrir amb unes restriccions molt altes. En parlarem tot seguit al nostre Consell dels Advocats, des de Q2 Consultors, ara amb la Mireia Planes. Però ahir ja fèiem algun test, ja trucàvem amb algunes botigues i preguntàvem si obrien o no obrien i com obrien. Alguns ja ens van dir que no obrien perquè no tenien clar quines normes havien de seguir i si els hi feien una inspecció, a veure si els multarien i els hi sortiria pitjor. D'altres ni obrien ni no obrien, és a dir, estaven dins, deixaven tancat, però si algú trucava l'obrien i el deixaven entrar, només una persona. I les xifres són que el 80% d'establiments que ahir podia obrir, el 80% no va obrir. No va obrir, el 80%, és una xifra alta. Per què? Doncs perquè hi ha molta desconeixença de el que hem de fer, però moltíssima. El botiguer no se la pot jugar a obrir i rebre dos clients en un dia i que li caigui una sanció perquè resulta que l'ampolla de gel hidroalcohòlic que té a la porta doncs no compleix la norma, per exemple, o no està rentant els dos o tres cops al dia i desinfectar què ha de fer, o d'altres històries. La inversió per poder obrir aquesta setmana també s'ha de tenir en compte. Hi ha botiguers que prefereixen aguantar una o dues setmanes més fins que saltem de fase abans de fer la inversió que s'ha de fer per obrir ara. La realitat és que el 80% dels establiments no va obrir. No va obrir. Per cert que els hospitals de la Seu d'Urgell i Cerdanya estan sense cap ingressat per la Covid-19 ni casos pendents de resultats. El darrer hospitalitzat a la capital alt-urgellenca va rebre l'alta diumenge i a l'equipament de Puigcerdà fa 12 dies. Per tant, és una bona notícia. De fet, les xifres, hores d'ara, a la demarcació de Lleida, ens diuen que tenim 2.198 afectats, que hi ha 900 persones que han rebut l'alta i que el nombre de morts ha pujat en 3 i s'ha situat en 222. A Espanya, les dades que s'han conegut fa una hora aproximadament, tenim que estem fregant ja els 220.000 confirmats per PCRs, val? Només es compten aquests, els que estan confirmats per PCRs, que tenim 123.500 persones curades i que han mort més de 25.600 persones. Arrel de tot això, ja sabeu que s'estan ajornant activitats. La darrera que coneixem és la 36a edició de la Transegre, que inicialment estava prevista que es disputés o que passés, que es dugués a terme del 10 al 12 de juliol i que s'ajorna a l'estiu del 2021 pel tema del coronavirus. La suspensió d'aquesta mítica festa de la Noguera afecta els dos trams de descens pel riu Segre, l'acampada i, evidentment, també els concerts. Ens hem d'adaptar amb aquesta situació i és el que s'està fent amb molt bon criteri. Nosaltres fem una pausa i de seguida parlem d'aquests consells des de Q2 Consultors.
Vols aprofitar i pintar durant aquests dies de confinament i no saps on comprar els materials? A Pintures Lab Perat t'ho preparem i t'ho fem arribar a casa. Pots fer-ho via WhatsApp als telèfons 697 33 40 58 o al 627 30 39 61. I per mail a labperat@gmail.com. De dilluns a divendres, de 9:45 del matí a 2:45 del migdia. Recorda que estem per atendre't al 697 33 40 58 o al 627 30 39 61. Pintures Lab Perat, sempre al teu costat.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja és el moment en el que parlem, doncs, dels consells dels nostres advocats. Tots els dimarts marxem cap a Q2 Consultors, que ja saps que els trobes a internet, www.q2-consultors.com, i si no, el que és molt fàcil, a més és que t'ho han posat perquè te'n recordis, el telèfon 973-28-28-18. És fàcil de recordar-te, eh? 973-28-28-18. I ja saps que durant aquestes setmanes, amb la emergència sanitària, amb el tema del confinament i amb tota la situació que tenim a sobre, doncs ens estem tornant amb el Josep Lluís Gómez parlant, doncs, del tema de lloguers i d'altres temes relacionats, i amb la Mireia Planes, que és llicenciada en Ciències del Treball i porta el Departament del Departament Laboral a Q2 Consultors perquè tingueu tota la informació. Aquesta setmana ens heu enviat moltes consultes relacionades amb el tema laboral i llavors jo el que faig és truco a la Mireia Planes. Mireia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, què tal?
És normal que hi hagi molts dubtes perquè ara entrarem en el tema, però és que, clar, seguim treballant de diumenge a dilluns. És a dir, quan dic de diumenge a dilluns vull dir que les coses s'acaben publicant el cap de setmana o dissabte a la nit o diumenge a la tarda per entrar en vigor el dilluns, i el tema d'aquestes fases canviants i tot plegat està sent igual, Mireia.
Sí, sí, realment és molt fort perquè, clar, pretenien que la fase 0, que començava el dia aquest dilluns, ahir, 4 de maig, on hi ha l'esperat de tothom que volia obrir de botigues de menys de 400 metres quadrats i centres comercials tampoc, podien ja obrir peluqueries molt esperades per la gent també, i que treguin la norma el diumenge a les 5 i pico de la tarda, doncs clar, hi ha poc marge de maniobra per les empreses per poder obrir ahir en condicions, bueno, perquè és que si t'has mirat al bo, ells hi demanen molta seguretat i moltes coses que no disposaven moltes d'elles.
Finalment, el que ha passat és que a Lleida el 80% de botigues que sí que haguessin pogut obrir no han obert. I nosaltres ahir vam contactar amb més d'un i al final la majoria de la gent et deia que no sabia ben bé què havia de fer o quines normes de seguretat havia de complir i, per tant, per no exposar-se a una possible sanció, doncs van decidir no obrir, que això és molt greu, després de tenir tant temps amb ganes de voler obrir, que no sapiguis ben bé què has de fer. Anem a situar-nos en aquesta setmana, perquè la fase 1 encara no ha arribat, encara ens l'han de comunicar, tot sembla indicar que serà la setmana vinent, però encara a hores d'ara no la sabem. Fase 0, Mireia, hem dit comerços de menys de 400 metres quadrats.
Sí.
Què han de fer per poder obrir?
Doncs mira, per poder obrir han d'atendre de forma individualitzada a cada client. És a dir, si és una botiga que són 3 treballadors, com a molt a la vegada, poden atendre cada un amb un treballador. No es pot atendre una a dos. Mm-hmm. Vale? Després, tot el tema de mampares, el tema de guants, mascaretes, els clients no poden tocar les coses... Per exemple, poso una botiga de roba interior per dir alguna cosa que és fàcil, que t'ensenyin 50.000 calçotets o mitjons. Lo lògic, la gent a vegades es toca perquè el gènere ho volen saber,
sí,
si pica, si no pica. Pues, per exemple, això no es pot fer, en teoria. Són elles que ho han de donar i el client amb els guants, si ho toca, s'ha de posar producte abans de tocar i producte després de tocar. Mm-hmm. I després, doncs també el sistema de cita prèvia, que això és molt complicat també, han de donar hora, doncs, per exemple les perruqueries potser estan acostumats perquè tu truques i demanes hora a les 10, a les 11, a les 12, però en una botiga no, i com que pot haver pocs clients a dins, la gent s'ha d'esperar fora al carrer i dir-li, doncs vostè vingui a les 11, vostè vingui a les 12, i per atendre d'aquesta forma individualitzada que es diuen, i han d'establir un horari preferent per als majors de 65 anys, cada coincidir, evidentment, amb la franja horària que ells poden sortir a passejar.
Clar, aquesta és l'altra. Hi ha molta gent que es pregunta que... diu, bueno, vale, obren les botigues, però resulta que el gran gruix de la població no té disposició per sortir. Si jo faig una cita prèvia, sí que puc sortir.
Sí, clar. Si tu tens una cita prèvia per anar a una botiga de roba a provar-te uns pantalons... podràs anar de casa a la botiga. Per això diuen que tota la mobilitat aquesta dels comerços té que ser dins del municipi.
Clar.
Només et podries desplaçar en un altre municipi a buscar una cosa si en el teu municipi no t'ho poden subministrar. Aquí ja no diuen si ha de ser una cosa indispensable, d'aquestes de vida o mort o no, eh? Això no ho diuen. Però clar, tot dins del municipi, perquè no tinguis que començar a anar amunt i avall i evitar que la gent es desplaci. Mm-hmm. Però bueno, ja veus que són unes condicions, que una botiga petita de barri, d'un poble, és que és molt difícil que ho puguin complir.
Clar, estava llegint també que, per exemple, a la zona de la Caixa hi ha d'haver una mampara.
Sí.
Així tot la persona que cobre i el client han d'estar separats un metre, no hi ha mampara, 2 metres.
Sí, clar, com tires els diners, com passes la targeta. Clar, és que són coses que és una mica... A veure, que pràcticament tothom va amb targeta, però és que en un moment o un altre la dependent de t'haurà d'estirar amb la mà perquè tu puguis passar la targeta.
Clar.
És que són coses que ja es veu, és molt complicat. Per això el que tu deies és que la majoria de gent ha volgut no tancar, no obert, han tancat, s'esperen a veure si amb la fase 1 no és tan complicat, igual que els restaurants, que són els altres afectats.
Clar, és que anava justament a preguntar justament això,
sí.
Perquè ara una botiga que faci una inversió amb, jo què sé, amb mampares i tota la història,
clar.
Si la setmana vinent li diuen que ja no fa falta...
Clar.
Doncs,
clar, sí, caldrà veure què diuen, però és que amb aquesta fase a part han de netejar 2 cops al dia, han de desinfectar amb productes, bueno, lejies o desinfectants d'aquest, tot, mostradors, portes, mobles, passamans, màquines dispensadores, al terra, han de netejar els canviadors. Clar, a veure, sí que la neteja cada vegada s'anirà... Pues, incrementant, perquè suposo que ja ho tindrem tot molt ficat, però si cada vegada que ve un han de passar a netejar, vinga, ara marx, torna a netejar, clar, és que no facilita la feina, la veritat.
Mm-hmm. Bueno, al final el problema que s'han trobat molta gent és la confusió, perquè al final llegir el BOE tampoc és una cosa tan fàcil ni assequible,
no,
posem-nos Això és així de clar.
Sí, estan acostumats, sí, però és que no.
Clar, per això jo us recordo aquest telèfon 973-28-28-18, Q2 Consultors, en què, escolta, si teniu un comerç i no ho teniu clar, podeu trucar i fer aquesta consulta, i també a través d'internet, www.q2-consultors.com, perquè us atendran perfectament, 973-28-28-18, en aquests moments en el que a vegades no saps ben bé què has de fer, sempre requereixes aquesta persona que et digui, escolta, mira, ara estem en aquesta situació, ara pots fer això i ara no pots fer això. La setmana vinent ja en parlarem, perquè de la setmana vinent no ho tenim clar. Mireia, abans d'acabar, et volia preguntar una cosa. El tema dels ERTOs, és a dir, demà dimecres s'ha de discutir al Consell a Madrid, vaja, han de discutir si segueix, si es prorroga dues setmanes més l'estat d'alarma. L'estat d'alarma és el mecanisme que fa possible, entre d'altres coses, que hi hagi aquests ERTOs.
Sí.
Clar, a hores d'ara una empresa en el que tots els seus treballadors estan a ERTO,
sí,
com ho fa per obrir? Les persones que estan a ERTO no poden treballar.
No, però llavors, com que tenen el permís, tots els que s'han tramitat fins que per l'estat d'alarma, tenen permís per aplicar aquest ERTO fins que s'acabi l'estat d'alarma i poden afectar i desafectar els treballadors com els hi convingui. És a dir, si jo sé que la setmana que ve obro a mig gas, puc dir, doncs, de 6 treballadors obrirem 3. 3 els deixo l'ERTO i els altres 3 ja els recupero. Això és possible. Però veurem què passarà amb el que tu has dit. Com que van lligats amb l'estat d'alarma, si demà al Pedro Sánchez no li renova l'estat d'alarma, hauran d'inventar algun mecanisme perquè, evidentment, si no hi ha permís per poder obrir algunes activitats, aquests treballadors tampoc no es poden incorporar a treballar.
Clar.
Quedarien penjats, diguem. D'alguna manera ho han de regularitzar, però, vamos, suposo que al final li prorrogaran.
Bueno, veurem com va... Ja veieu que tot va depenent d'una cosa i d'una altra, eh? Vull dir que al final no és tan fàcil com sembla. Jo us dic que si... Qualsevol dubte, 973-28-28-18, a Q2 Consultors us atendran. La primera trucada és gratuïta. A partir d'allí, doncs les necessitats que tingueu us faran un pressupost a mida. 973-28-28-18 o, si no, a www.q2-consultors.com. Hem parlat amb la Mireia Planes, que és llicenciada en Ciències del Treball i és la responsable de l'apartat de laboral de Q2 Consultors. Mireia, em sembla que la setmana vinent haurem de tornar a parlar.
Sí.
Tot sembla indicar que sí, perquè si canviem de fase, doncs, bueno, estarem davant d'un altre escenari, amb unes altres normes, i jo crec que haurem de tornar a parlar.
Sí, suposo que cap al dijous o divendres trobarem els indicadors. Sembla ser que Lleida compliria el requisits per entrar a la fase 1, però bueno, veurem. També suposo que ho diran el dia 10, a la nit última hora.
Sí, déu-n'hi-do. Mireia Planes, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies.
Igualment per vosaltres, adeu.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
¡Ey! No lo pienses, hazme caso. Si bebes agua embotellada, mejor no pienses en la cantidad de plástico que tiráis en casa. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com y ahórrate el plástico.
Grupo Corsa, sed de innovación. Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I deixeu-me que torni a saludar, recuperem la veu de Mari Carmen Salvador un dimarts més. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Com estàs, Mari Carmen?
Pues molt bé, aquí, doncs, fent bondat,
com s'ha de fer. S'ha de fer molt bondat perquè és la manera en la que poc a poc podrem començar a fer una mica de vida més normal, una mica, però s'ha de fer bondat, eh? Si no podem tirar enrere, i llavors sí que seria un cop dur, tot plegat. En fi, Mari Carmen, el tema del coronavirus ha afectat a moltíssimes coses, moltíssimes, i una d'elles és el certamen de l'Acadèmia Mariana, que ja sabeu que se celebra el primer diumenge d'octubre, després de la patrona. Aquest any 2020, just mirant el calendari, seria el diumenge 4 d'octubre, i aquest any es veurà afectat, Mari Carmen, es veurà afectat.
Efectivament, la Junta de l'Acadèmia també es van reunir en videoconferència,
sí,
i van decidir doncs deixar en suspens el certamen. I podem dir, podem parlar també una miqueteta d'història, perquè el certamen Marià, que organitza l'Acadèmia Mariana de Lleida, s'ha celebrat any rere any des de la fundació d'aquesta institució, uh-huh, que va ser el 1862, tret dels compromesos, els anys que es comprenen entre el 1936 i el 1941 per la guerra.
Sí.
La finalització del mateix, la finalitat d'aquest certamen, com ja saben tots els lleidatans, és enaltir Santa Maria des de la cultura mitjançant aquest certamen, que es convoca des del primer moment com uns jocs florals, que van ser els segons que es convocaren a Catalunya en la Renaixença, després dels de Barcelona, i els únics dedicats a la Verge Maria.
Uh-huh.
Però bé, aquest any pues, tenim una excepció, i a més hi ha una curiositat. L'any 1862 es van fer els primers Jocs Florals, es van fer el 1862 amb la Fundació de l'Acadèmia Mariana, i van estar dedicats a la Verge del Pilar. I ara, i després, el 1941, després de la guerra, quan se van tornar a fer el primer certamen, també es va dedicar a la Verge del Pilar.
Uh-huh.
I ara és la segona vegada que no es poden fer, la tercera vegada, o sigui, des de que van començar els certàmens, el 1862, és la segona vegada en què s'ha de suspendre.
Sí, sí, sí. Home, 1862 fa 4 dies, a Mari Carmen, com el que diu.
Pues bueno, del 1936 al 41 no es van poder fer, uh-huh, per suposat. I ara, doncs, ens trobem que el 2020 no es poden fer per una causa major. Virus per el Covid-19.
Anem a avançar que el dia 4 d'octubre sí que hi haurà un acte. El que,
sí,
no, el que no hi haurà és el concurs, per entendre'ns.
No. La Junta de l'Acadèmia es va reunir en videoconferència i es va preparar doncs, a veure què feien, què podien fer, perquè, clar, el Covid-19 doncs, afectava molt a la preparació i organització d'aquest certamen, uh-huh, que s'havia d'haver convocat ja a finals.
Clar.
Del mes de març sortien les bases.
Clar, és que es va agafar al mig.
Sí, clar, i es va agafar, pues, fixa't tu, el dia 13 ens van tancar a casa, pues no vam poder evitar-se les bases, no? Llavors, doncs han resolt fer com un acte.
Uh-huh.
O sigui, aquest any no en faran, lo deixaran pel proper any, o sigui, el suspenen pel proper any. I lo substituiran per un certamen diferent, que no tingui el caràcter de concurs, o sigui, organitzant en el seu lloc un acte literari, musical, hi haurà poetes convidats, rapsodes, que recitaran poesies lloant la Mare de Déu, i tindrà un caire, sembla ser, segons el que ens diu la Junta, de pregària, d'intercessió, de lloança i d'agraïment a la Mare de Déu, pels favors rebuts per la seva intervenció. I es voldrà enaltir, en aquest cas, el dia 4 d'octubre del 2020, aquest any, Santa Maria de Natzaret, Salut dels Malalts. És l'advocació a la que es dedicarà aquest acte, que serà un acte diferent, no seran jocs florals, no serà certamen, però serà un acte marià molt maco a l'Acadèmia Mariana,
uh-huh,
el diumenge 4 d'octubre.
Bueno, mira, la data almenys no la perdem i escolta, la il·lusió de tenir aquest acte tampoc, eh? El concurs,
no.
Doncs, bueno, doncs l'any vinent dirà. De totes maneres, el mes d'octubre, Mari Carmen, encara el veig molt lluny per fer plans, bueno, escolta, anem a tocar fusta, però ja m'entens.
Sí. Ja. I és primer d'octubre, 4
sí.
d'octubre.
Bueno,
però l'aforo de l'Acadèmia Mariana, si ho fan dins de l'aforo de l'Acadèmia Mariana, té un aforo petit. I llavors, doncs, se pot restringir molt, perquè si hi van unes 100 persones i es posen al teatre, per exemple, que en caben més de 200,
mm-hmm,
se poden restringir o es pot fer un acte al pati. Vull dir, tot se podrà arreglar. La qüestió
Clar.
És que es pugui fer alguna cosa lloant a Maria i donant-li gràcies també i demanant-li la salut.
Molt bé. Ara, d'aquí uns minuts, parlarem amb el bisbe de Lleida, Mari Carmen, però, mira, el dia 11 de maig, que a priori el donàvem pràcticament per perdut, doncs sembla que finalment sí que almenys la missa la podrem fer. Ara ens ho explicarà el bisbe, però la missa sembla que sí que es podrà fer amb totes les restriccions sanitàries que hi ha hores d'ara.
Sí, bueno, pues me n'alegro molt perquè per lo menos la gent que hi puguin entrar, perquè suposo que estarà també
sí, sí,
una està miqueta
limitat a un terç, distància social, etc, sí, etc. Però, bueno, és allò d'anar donant passos, oi? D'anar,
sí,
d'anar buscant,
poquet.
Sí.
No, i a més el nostre patró, doncs, per lo menos enaltir-lo en alguna cosa.
Clar que sí. Mari Carmen Salvador, escolta, que m'ha encantat tornar-te a escoltar.
Jo a tu, i a tots els oients, que facin molta bondat, eh?
Fent
català.
Vaja.
Lo sent català ha de brillar.
Bona setmana, Mari Carmen.
Gràcies, igualment per tothom. Bon dia.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara, per arribar a la una, el que fem és parlar amb el bisbe de Lleida, el Salvador Jiménez Vall. Senyor bisbe, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots.
Doncs la veritat és que amb el senyor bisbe parlem des del primer dia, des del dia zero, per entendre'ns, des d'aquell dilluns en el que ja estàvem dins de l'estat d'alarma, i hem vist com la cosa empitjorava i com millorava. Ara, senyor bisbe, sembla que comencem a veure la llum, hi ha moltes més, s'han aixecat una mica més les restriccions, i això afecta també doncs al culte, com ens han explicat. Les esglésies s'han vist afectades per aquest aixecament de les restriccions i properament poden obrir ja a un terç de la seva capacitat.
Sí, a partir de dilluns dia 11. Mm-hmm. Aquestes classes que ens han anunciat des del govern central, pues que de vegades resulten un poc complicades, però aquesta setmana encara continuarà tot igual, i des del dia 11, el dilluns que ve, les iglesias podrem celebrar. De fet, en algunes ja celebrava missa, en molt poca gent, però des del dia 11 pràcticament totes podran continuar prestant un servei d'atenció a la gent i de la celebració de la missa, clar.
Clar, a la ciutat de Lleida el dia 11, justament, doncs és un dia marcat al calendari perquè Sant Anastasi és festiu, és la festa major de maig, i ha anat així, el calendari i les circumstàncies han anat així, coincidint amb aquesta altra fase. Des del Bisbat de Lleida s'ha apostat per no perdre la missa a la catedral dedicada a Sant Anastasi, i així es farà, seguint, evidentment, sí, tot el protocol de seguretat.
Exactament. Com és el primer dia, doncs vam pensar, aquestes són mesures que el govern va establir el dia 30 d'abril, vam pensar que era bo almenys celebrar la missa mantenint totes les mesures que ens diu el govern de seguretat. Separació entre persones, tot això ho mantenim. Uh-huh. Però celebrar la missa. No celebrarem tota la festa amb tanta alegria que es vivia, també em va sorprendre, perquè el carrer Major era una festa. Això no ho farem, sols celebrarem la missa a la catedral, uh-huh, a les 11 del matí.
Molt bé. L'aforament és limitat a un terç, la distància entre persones a dins ha d'existir...
Metre i mig, 2 metres.
Ho dic perquè si al final hi ha una allau de persones que volen anar a la catedral, doncs l'aforament és limitat, eh?
Exactament, no podem, a les 10, 11 menys quart tancarem perquè no deixarem entrar a ningú més si està ja, diguem, ple. Ho transmitirem en televisió, uh-huh, perquè la gent impedida, i també ho avisarem, farem una noteta per dir-ho a tots que ho poden seguir a través de la televisió.
Molt bé. Doncs mira, a través de la televisió i qui vulgui anar, doncs a la catedral. Bueno, a poc a poc sembla que comencem anant cap a la normalitat.
Això ens agradaria a tots. Sempre tenim un poc de por. Ens estan insistint moltíssim en que guardem les mesures. Ara que hem començat a sortir al carrer, doncs els sanitaris ens diuen, cuidao, no us despisteu, i això és el que tots intentem fer, clar.
Clar. Evidentment, ara comencem a veure la llum, però no hem de córrer més del que toca, perquè si no, doncs podem tirar enrere. Fa uns minuts parlàvem amb Mari Carmen Salvador i, bueno, aquesta afectació de la Covid-19, doncs, també s'ha notat, especialment a la celebració del certamen de l'Acadèmia Mariana, que aquest any, de moment, no es podrà realitzar.
Sí, es realitzarà, però de certa manera, perquè ara, al final de curs, és quan es organitzaven el concurs. Mm. Eixe dia es farà la festa, si Déu vol, en octubre, perquè estarà tot ja, entre cometes, normalitzat, però no haurà concurs, sinó una declamació de poemes a la Mare de Déu.
Clar, clar.
Doncs aquestes són les novetats que ens expliquen des del Bisbat de Lleida. Com sempre, hem parlat amb el nostre bisbe, amb el Salvador Jiménez Valls, a qui li agraeixo que ens hagi atès. Senyor bisbe,
moltíssim... Jo em desespero a tots és que no s'acostumen mai sols a mirar la televisió i la ràdio, sinó que presencialment els cristians hem d'anar a les esglésies a celebrar l'Eucaristia, els sacraments, i escoltar la paraula de Déu.
Clar, a partir d'ara, ja les, a partir de la setmana vinent, les esglésies estaran obertes a un terç de la seva capacitat, eh?
Exactament.
Molt bé. Salvador Jiménez Valls, bisbe de Lleida, com sempre, un plaer. Gràcies, bon dia.
Molt bé, gràcies a tots, bon dia.
I nosaltres, que ens queden uns segons, ens plantem a la una. Després tornem al migdia de Lleida, amb la gastronomia. A dos quarts de dues, amb l'alcalde d'Alcarràs, i també parlarem de sanitat a fons avui.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraín, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La curva del coronavirus en España sigue con una tendencia descendente. Así se aprecia en los datos oficiales del gobierno, que continúan ofreciendo importantes desfases. Ayer, en la Comunidad de Madrid, solo había un nuevo contagiado y hoy 143. En el cómputo general, el registro de sanidad ha contabilizado un pequeño repunte en los muertos y también en los infectados. 185 fallecidos en las últimas 24 horas y 867 personas que han dado positivo en pruebas PCR. Hoy el debate se centra en cómo va a ser el comienzo del curso escolar en septiembre. La ministra de Educación apuesta por abrir las aulas solo con 15 alumnos y potenciar la enseñanza online. Lo que no aclara Isabel Celá, es que qué hará con el resto de alumnos de la clase, si irán por la tarde, si los profesores tendrán que ampliar su horario. Tampoco dice nada sobre una situación muy común en familias que trabajan tanto el padre como la madre. Es un primer globo sonda al que se han sumado también esta mañana los portavoces sanitarios del gobierno. ¿Qué es lo que han dicho Maribel Sánchez?
Pues les parece una medida prudente y razonable. Así lo ha dicho el portavoz de Alertas Sanitarias, que se preguntaba de qué otra manera, de qué otra forma se pueden mantener las distancias en clase para evitar que esos alumnos lleven luego el virus a casa.
Si metemos 15 niños en una clase en la que habitualmente caben 15, no solucionamos el problema. Yo creo que el Ministerio de Educación está haciendo un trabajo excelente a la hora de promover y de proponer las medidas de transición.
Y para seguir con esa transición, Sanidad propone ahora que los centros de atención primaria empiecen el lunes a hacer pruebas PCR a los que presenten los primeros síntomas. No serán test generalizados porque reconoce que no tenemos capacidad suficiente para hacerlo. Aún así, pide a las comunidades autónomas que refuercen el sistema y que sean capaces de localizar a los nuevos casos en menos de 48 horas.
Sigue preocupando la situación de los sanitarios. En las dos últimas semanas, la cifra de contagiados entre el personal de la sanidad ha crecido un 40%. Desde el inicio de la pandemia, en España se han infectado más de 43.000 profesionales sanitarios. Es solo la punta del iceberg porque no se han hecho test a todos. En este contexto, con estas cifras, Carmen y Carlota acaban de empezar la carrera de medicina. Llevan semanas formándose, estudiando a distancia, prácticas incluidas, pero su vocación es ahora todavía más fuerte, Carmen Lavallen.
Tienen claro desde pequeñas que quieren ejercer la medicina y por eso están en primero de esta carrera, la que en plena pandemia y con el ejemplo de los sanitarios, Carlota y Carmen le ven más sentido que nunca.
La verdad que sí que refuerzo mi vocación. Me encantaría algún día ser un héroe como ellos.
Llegar a ser médico siempre es difícil, pero en estado de alerta aún lo es más.
Se nos retrasaron los parciales, pero los finales se nos han mantenido.
Se nos ha juntado todo y muchos de nosotros estamos agobiados.
No tienen ni biblioteca ni laboratorio, pero sí una potente plataforma digital en la universidad a la espera de retomar las clases y prácticas presenciales.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que solo en Canarias las llamadas por violencia machista se han incrementado en un 33% desde el inicio del estado de alarma y 51 mujeres han tenido que ser derivadas a casas de acogida. Son cifras del Instituto Canario de Igualdad. Ojo a las consecuencias del confinamiento, Antonio, porque según la Universidad de Deusto, los españoles vamos a ganar entre 3 y 5 kilos de media en estos dos meses de encierro y lo que nos queda. Así que hay que ir incorporando, dicen desde esta universidad, más frutas y verduras a la dieta y sobre todo agua. E investigadores de la Universidad de Valencia, junto al Centro de Investigación Príncipe Felipe y a la Universidad de Cambridge, han probado un fármaco que reduce la toxicidad de los tratamientos de cáncer. NAFGAL, que así se llama, elimina las células senescentes tumorigénicas sin atacar a las células sanas.
Comienzan los test en los equipos de fútbol, José Luis Corrochano.
Levante, Villarreal y Osasuna son los primeros equipos de primera en someterse a los test del COVID-19. Pasadas 48 horas y con los datos que obtengan van a poder empezar los entrenamientos individuales. Ya hemos contado en el boletín de las 12 de la mañana cómo han sido las pruebas del Levante. Vamos a conocer cómo están siendo las del Villarreal. Informa Juan Igual.
Así es, Corrochano. Igual que el Levante, han sido madrugadores los futbolistas del Villarreal, que esta mañana han pasado los test del coronavirus. Han ido llegando de forma escalonada a la ciudad deportiva, como manda el protocolo, sin coincidir unos con otros, y se han sometido a los test. Ahora han de esperar 48 horas para comprobar si hay algún positivo. Y si todo sale bien, el jueves el Villarreal ya ha anunciado que comenzará con los entrenamientos de manera individual.
Según contó Fouto en el partidazo, la Liga espera entre 25 y 30 positivos entre Primera y Segunda División, que no van a ser desglosados por la Ley de Protección de Datos. Fuera de nuestra frontera, está informando la agencia de noticias Reuters que el fútbol en Alemania va a volver a partir del 15 de mayo. En Italia, el ministro de Deportes ha dicho que a finales de este mes va a confirmar si vuelve el fútbol o no. Y el sindicato de futbolistas inglés propone reducir el tiempo de los partidos, más sustituciones y campos neutrales cuando vuelva, si vuelve el fútbol en la Premier.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos vais a llevar hasta Chile, a una parroquia de Valparaíso, donde han reinventado un servicio que prestaba desde hace más de 100 años para responder a la crisis social provocada por el coronavirus.
Hablamos del comedor solidario 421, que nació a principios del siglo XX con el nombre de Olla Santa Ana, en un contexto de declive de la actividad portuaria de Valparaíso. Está vinculado a la iglesia de la Matriz, enclavada en el barrio del Puerto, que es uno de los lugares más antiguos de la ciudad. Y debido a la emergencia sanitaria, pues el comedor se vio obligado, como tantos, a cerrar su acceso al público, pero ha cambiado su forma de actuar. Así que cumpliendo estrictamente las normas de higiene, los voluntarios de la parroquia preparan un centenar de bandejas de comida que luego reparten a las personas que viven en la calle, muchos de ellos en la economía informal y que ahora no tienen ninguna remuneración. Se demuestra así lo que decía el Papa: la creatividad del amor vence el aislamiento. Lo vamos a contar en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en media hora. Mientras, sigues en compañía de Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0000.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sapa que estem a dimarts i amb aquesta sintonia saps perfectament el que toca fer ara. I si estàs a casa i t'asseus a taula i et poses a menjar, com que acabarem parlant de menjar, doncs perfecte. Nosaltres, jo almenys, des de la ràdio, doncs no és el cas, però és l'horari que tenim. Hem de parlar de gastronomia en aquesta hora. Ho fem com sempre, ben acompanyats amb el nostre sommelier particular, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, què tal?
Com estàs? Aquesta setmana ja t'han deixat sortir una mica més.
Bueno, jo intento no sortir i fer aquestes estampides que està fent la gent, perquè no és conscient, sí. Però per res, ¿vale? I sí que és veritat que se pot sortir, però, hòstia, és que hem de pensar que no tant... jo crec que les persones no entenen el que diuen per la tele o per les notícies, que és escalonadament o...
Bueno,
no,
però la gent té moltes ganes, té moltes ganes, Felip. De totes maneres, tu eres runner fa 2 mesos?
No.
Tu no eres runner. Jo, i ara te convertiràs en runner o no?
Ricard, ni para coger impulso, dicen en mi casa. Això ho diuen a casa meua. Sí. No.
O sigui que no. Tu no surts al 6 del matí a córrer, eh?
No. Jo m'agrada córrer, però amb la moto, no? No m'agrada córrer, no. I per coger impulso, vale. T'ho dic en sèrio.
Bueno. Escolta, que ja en parlarem un altre dia, però ja s'està parlant molt d'aquestes fases, d'aquestes desescalades, d'obrir ja bars, restaurants, sobretot terrasses, es parla d'aforaments, de noves normes sanitàries que s'hauran de seguir, però s'està parlant de la reobertura. Jo crec que en les properes setmanes podrem donar més notícies sobre aquest tema, però fins que això arribi, Felip, anem a seguir coneixent gent, i és que Felip Urbano coneix a tothom. Jo no sé com tu fas, coneixes a moltíssima gent, Felip, però molta.
Bueno, tu pensa la passió aquesta que jo tinc, no, per sort, no la tinc només jo, hi ha més gent, no?
Sí.
Llavors, pues, conèixer aquest tipus de personatges o de gent, com tu dius, és enriquecedor.
Bueno, mira, avui farem un viatge, que via telefònica és fàcil, marxarem cap a Valladolid per parlar amb un altre sommelier, però perquè ens expliqui tota, per conèixer-li, perquè ens expliqui tota la seva història. Ell és el Guillermo Cruz. Guillermo, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, encantado de que estés con nosotros. Mira, las nuevas tecnologías, y más ahora, con el tema del confinamiento, todos con videoconferencias, llamadas, etcétera, bueno, pues hacen posible esto, que estemos hablando desde Lleida a Valladolid, pues nada, sin ningún esfuerzo. Guillermo, tú eres sommelier.
Sí, oye, antes de nada, quiero pedir disculpas por no hablar catalán.
Bueno, que
ya lo siento, ¿eh? Ya me disculparéis.
Hombre, solo faltaría, ya sabes que al final es entendernos, y entendernos lo vamos a hacer a través de la lengua que sea común. Y si en este caso el castellano, lo haremos en castellano. Lo que nos importa es conocernos, o sea que por eso sí. Ya sabes que no hay ningún problema, solo faltaría. Al Guillermo, bueno, Cruz es sommelier, supongo que Felipe, de ahí viene la conexión.
Hola, Guille, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, hombre. Bueno, la conexión viene, Ricard, porque si tú sigues a una persona de hace tiempo, pues entonces tú sabes que no soy un gran amante del fútbol, pero si dijéramos a alguien que la gente del fútbol le conoce, el deporte de moda o es el deporte que mucha gente le gusta, ¿no?, de masas, Messi del fútbol, pues Guillermo es del vino, entonces...
Oye, pues casi, espera que me pongo de pie, ya.
No es broma además, entonces hay mucha más gente buena también como Guillermo, ojo, no quiere decir, pero para mí, ya como persona, bueno. Ya sabe que yo lo admiro mucho, le tengo mucho respeto y le tengo mucho cariño, entonces hoy que nos explique su proyecto y
claro, bueno, Guillermo Cruz, actualmente eres director en el restaurante Ambivium, que está ubicado, curiosamente, dentro de una bodega que se llama Pago de Carrovejas en Valladolid.
Esto es, sí, está justo en pleno, bueno, en el pueblo de Peñafiel, que es como el corazón de la Ribera del Duero, uh-huh. En plena Milla de Oro, y sí, claro, lo curioso es que el restaurante está dentro de una bodega, pero no solamente se sirven vinos de la bodega, ah. Yo creo que esto es la virtud de esto.
Muy bien. Nos hablaba Felip del proyecto. Después nos explicas tu proyecto, pero yo primero me gustaría que nos vayamos hacia atrás en el tiempo. Guillermo, tú eres sommelier. Sí. ¿Esto lo has vivido en familia o cómo te vino?
Sí, bueno, mi familia siempre ha tenido una relación muy estrecha con el vino. De hecho, en el pueblo de mi abuelo siempre ha habido mucha viña, pero sobre todo la cultura del vino desde pequeño, porque mi padre nunca jamás ha comido o ha cenado sin vino, jamás. Y bueno, soy de Zaragoza, que también es tierra de vinos y, bueno, pues y de garnachas.
O sea, ¿tú creciste cerca de Lleida?
Ya te digo, además de verdad, muy, ajá, cerca. Entonces, claro, en una tierra donde hay tantísima cultura, pues tuve la suerte que cuando era un adolescente, con 13 o 14 años, ya sabía lo que me quería dedicar, ¿no? Y esto es muy bonito porque ya toda mi educación ya ha ido en esta línea.
Claro, claro. ¿Dónde estudiaste?
Mira, estudié en Zaragoza, primero en la escuela de hostelería en Miralbueno, y luego pues hice un curso de enología técnica también, y luego llevo varios años estudiando en Londres, en el Court of Master Sommeliers, porque bueno, el sueño de mi vida es ser Master Sommelier, y ya estoy cerca, ojalá que sea pronto, y esto es hay que ir a Inglaterra, hay que viajar mucho y estudiar mucho fuera, pero bueno, donde estudié, donde empezó todo fue en Zaragoza, fue ahí en la Escuela de Hostelería, que es Miralbueno. Sí.
Es curioso, supongo que al final los tópicos son un problema porque no reflejan la realidad, pero ¿dónde mejor en España para comer? Que te tengas que ir a estudiar a Inglaterra, que tienen fama de comer mal. ¿No?
Esto sí que es cierto.
Tienen fama, ya sé que es tópico, supongo que hay gente muy buena, ¿eh?
Ya, pero fíjate, a nivel de formación y de estudios, y si nos vamos hacia atrás en el tiempo, en la historia, hay que tener en cuenta que Inglaterra siempre han sido unos comerciantes.
Sí, claro.
Siempre. Entonces, ellos, por ejemplo, en el tema del vino, aunque ellos no hacen, bueno, hacen algún vino en la zona de Sussex y Essex, sobre todo espumosos, pero en el tema de formación son los números uno, porque los dos títulos más importantes del mundo del vino, que son el Master One y el Master Sommelier, nacen allí en Inglaterra. Uh-huh. Entonces, ellos, aunque no hagan vino, son muy buenos comerciantes,
ya,
¿no?
Ya.
Y en el tema de formación son muy ingleses, y esto es bueno.
Felip. No, pensaba que lo que decías tú, que
en Inglaterra, bueno, no, que el típico tópico es de que no se come muy bien.
Es un tópico, ya lo sé.
Pero bueno, al estar en una isla se ven condicionados a traer lo mejor. Entonces, algo bueno tendrán, ¿no?
Claro. Guillermo, nos hablabas del Master of Wine, Master Sommelier.
Sí.
Esto, Master Sommelier, supongo que al final es llegar a ser, bueno, pues el mejor, ¿no?
Sí, mira, además son dos títulos muy similares, el Master of Wine y el Master Sommelier. Master of Wine quizás más centrado en el mercado, y Master Sommelier más centrado en la profesión pura y dura de sommelier, ¿no? Uh-huh. Master of Wine hay 5 en España ahora mismo, unos casi 400 en el mundo, y Master Sommeliers no hay ninguno en España todavía, y hay en el mundo 250. Entonces, bueno, este es el objetivo, ¿no? Que además, uh-huh, esto para el mundo del vino es muy bueno que haya 5 Master of Wine, es la leche, pero también será muy bueno que haya un Master Sommelier o varios, ¿no? Para hacer que el mundo sea más, todavía más cultura, y acercar el vino a las personas, oye, de una manera fácil, sencilla y divertida, ¿no? Uh-huh. Que de esto se trata.
Nos hablabas de toda tu época de estudios. ¿Cuándo entras en el mundo laboral?
Pues mira, cuando estaba en la escuela, cuando estaba terminando, tuve la suerte de poder ir a trabajar al Bulli Hotel, ahí a Sevilla, a la Hacienda de Natuza, que era el hotel que tenía Ferran en Sanlúcar la Mayor, que bueno, tenía un restaurante con 2 estrellas Michelin, y antes de acabar la escuela de hostelería, pues se me da la posibilidad de irme allí a trabajar, y nada, cojo las maletas, pues con 18 años, y me voy de casa, y ya me voy para allí, para ya nunca volver, ¿no? A casa más que por Navidades. Entonces, pues pasé varios años allí, y luego de allí fui al País Vasco, estuve 8 años en Mugaritz, y nada, y aquí ya en Valladolid llevo desde marzo del año pasado. Uh-huh. Así que ya casa solamente, te digo, por Navidad.
Oye, al final de la gente tan buena se aprende mucho, ¿verdad? Hay gente que dice, no se puede ir a trabajar con la gente muy buena porque no, lo protegen todo, no te explican nada. Y yo, entrevistando mucha gente, al final te das cuenta de que donde se aprende es en estos sitios.
Sin duda. Y además hay que tener en cuenta que son centros de alto rendimiento. Entonces, además de aprender, yo creo que también aprendes valores, sobre todo de esfuerzo, de sacrificio, de compromiso, que son fundamentales a la hora también de construir un futuro y un destino, ¿no?
Claro.
Entonces, ya no solo lo que aprendáis, sino luego los valores de vida que se te improntan en a fuego, ¿no?
Como decíamos, Guillermo es el director del restaurante Ambivium. Hace un año que aterrizaste, un año y dos meses, por así decirlo. Vaya situación, ¿no?
Ya te digo.
La que estamos viviendo,
Sí, es súper, súper complicado. Nosotros cerramos, pues antes de que decretaran el estado de alarma, esa misma semana, porque, claro, fue, oye, de repente se caen todas las reservas, claro. Una situación de incertidumbre, y ahora mismo, pues, estamos como estamos. Pero yo creo que tenemos que ver también la parte positiva de todo esto, que es una situación muy dura, pero siempre hay una luz al final del camino. Hay que verlo también a nivel positivo, que ha sido un momento de parar, de reflexión, de pensamiento, de también de dar valor a cosas que quizás antes no le dábamos. Uh-huh. La sociedad y la gastronomía estaba yendo a un ritmo vertiginoso, sí. Y quizás también, no digo que sea bueno, pero hay que utilizar, yo creo, este tiempo para reflexionar, para dar valor a las cosas, y yo creo que esto también nos va a llevar a volver un poco más a la esencia de todo esto, ¿no? Uh-huh.
La semana pasada hablábamos con Artur Martínez, chef y propietario del restaurante Aur, con una estrella Michelin. No sé si en Ambivium la esperáis ya, la estrella Michelin.
Bueno, ojalá, sí que es cierto que...
Bueno, pero
que,
estáis trabajando para que pase.
Sí que es cierto, y no sería honesto decir lo contrario, que estamos, cada vez trabajando más con el tema de la propuesta, de las vajillas, del espacio, para que también sea también atractivo para Michelin, porque, pues tener una estrella también te atracciona a un público, pues a lo mejor más variopinto, de diferentes modalidades, y es un poco lo que queremos, que la zona sea importante, y creemos que la estrella pues nos ayudará a hacer que la zona sea más visible, ¿no?, a nivel de enoturismo, y que sea también un destino para mucha gente de fuera de España y de España. Y bueno, ojalá suceda, ¿no? Esto nos haría muy felices.
Felip, como nos decía la semana pasada también Artur, la estrella al final es como un antes y un después, por lo que explica ahora también Guillermo. Te abre un abanico, o sea, te abre al mundo entero,
Claro. Bueno, es tener esa posibilidad de conseguirlo y luego trabajar. El público y la clientela que ya tenías habitual, más lo que dice Guille, que estas personas variopintas, que la palabra está bien dicha, de gente que va buscando ese tipo de restaurante, ¿no? Pero yo creo que lo que decía él, que desde esa esencia, desde hacer lo que uno siente y esa pasión, creo que es lo que ellos pueden demostrar en el restaurante. Yo no lo he ido todavía, no he tenido la suerte de ir, pero bueno, que por lo que él explica y bueno. Ahí estaremos pendientes de las noticias y nos hará felices a todos, está claro.
Bueno, el tema de la estrella Michelin ya sabemos que no es una cosa... O sea, quiero decir, ya hay muchísimos restaurantes que se esfuerzan y hacen muy bien la faena y no la tienen. O sea, no tenerla no es sinónimo de que no lo valgas, por así decirlo, porque es difícil, Guillermo, es muy difícil que al final te escojan y que... Porque esto, ¿cómo funciona? No, evidentemente no te avisan, ¿no? O sea, vienen y puntúan.
Claro, nada, esto... ellos... Tú no sabes cuándo vienen inspectores. Sí que es cierto que, bueno, al haber estado tantos años trabajando en sitios con estrellas Michelin, sí que hay como un perfil, ¿no?
Claro.
Pues viene solo... a veces se identifican cuando termina y a veces no, si se identifican sí que tienen una charla contigo, a veces no, a veces simplemente tienes una visita que igual no sabes ni siquiera que la has tenido,
sí.
Porque no viene siempre el mismo, son diferentes inspectores, y además ellos, claro, son al final es su trabajo, ¿no? Y son muy críticos y puntúan en relación a lo que han vivido y a lo que han visto. Entonces, esto quiere decir que hay que estar cada día al máximo nivel posible, sí. Y que no haya días malos ni días buenos, que todos los días tienen que ser excelentes.
Guille, pero una pregunta para que la gente que nos está escuchando, como es la hora de comer también, ¿cierto o no? Porque la gente piensa quizás que a lo mejor solo lo que valoran o lo que puntúan, para que la gente lo entienda, es la comida. Y en este caso, lo que te decías antes, miran la vajilla, las copas, cubertería...
Bueno, un conjunto, ¿no?
Todo, ¿no? Todo.
Sí, miran lo que es el espacio, cómo está decorado tu espacio, cuál es la propuesta, sobre todo el recibimiento. Le dan mucha importancia a los baños también, que parece una tontería, pero los baños tienen que estar impolutos. Le dan importancia a la cristalería, a la cubertería, a las vajillas, a la cocina, a las texturas, a los sabores, a la coherencia dentro del menú. O sea, le dan a todos esos pequeños detalles que son sinónimos de excelencia, ellos le dan mucho valor, ¿no?
Claro, por al final, hay que estar supongo que es el pack de la experiencia, desde que entras hasta que sales.
Sí, sin duda, incluso pues de pues mucha importancia a la despedida. O sea, tiene que ser todo pues a un nivel altísimo. Uh-huh. Entonces, bueno, en ello estamos trabajando. Sí que es cierto, oye, que no solo trabajamos para la estrella,
no, correcto.
Que trabajamos en intentar ser cada día más excelentes, intentar hacer felices a cada una de las personas que viene a visitarnos, que este es nuestro máximo, hacer felices a las personas. Y bueno, y si llega, pues oye, estaremos súper satisfechos, pero seguiremos trabajando en cada día dar un poquito más y mejor de cada uno de nosotros, ¿no?
Guillermo, que nos quedan pocos minutos. ¿Proyectos de futuro?
Pues el Master Sommelier, esto es muy importante. Uh-huh. Y que, bueno, pues que ojalá vayan saliendo más cosas. Quizás, ya veremos, porque estamos dentro de una bodega que es un grupo que se llama Alma Carrovejas, y vamos a ver si somos capaces de hacerlo muy bien aquí en Ambivium para que esto se pueda reproducir en Galicia, ¿no? Seguramente es el siguiente proyecto.
O sea, cada vez te envían más lejos, ¿eh? De casa.
Ya te digo, cada vez me lo ponen más difícil.
O sea,
pero bueno.
Por Navidad te va a tocar hacer muchos kilómetros, ¿eh?
ya te digo. Pero bueno, felices de poder seguir dando valor a la cultura del vino, hacer armonías, pero sobre todo hacer que la gente viva aquí algo que sea único, que yo creo que de esto se trata.
El Guillermo Cruz es sommelier, además en 2014 fue escogido el mejor sommelier de España, ¿eh? En 2014. ¿Qué tal aquel día?
Bueno, ostras, pues ¿sabes qué pasa? Que competí en los campeonatos de España, competí dos veces, 2013, que quedé tercero, y luego 2014 que lo gané, ¿no? Y me acuerdo de ese año hasta que competí, o sea, que fue un año que me enterraba en folios y en estudio, y fue un año de muchísima preparación, claro. del día a día en el trabajo, en el restaurante, y prepararlo. Pero cuando lo consigues, jo, al final, mira, mi madre siempre dice que la diferencia entre los sueños y la realidad es la fecha, ¿no?
Muy buena, muy bueno.
Sí, y entonces, sí. Bueno, pues la cuestión es soñar en grande y pensar que esto es muy bonito también, que lo mejor siempre está por llegar.
Muy bien.
Y trabajar en ello, ¿no? En cumplir los sueños, en seguir trabajando y nunca darse por satisfecho, sino que, oye, siempre puede haber algo que por llegar que sea mejor, ¿no?
Pues hemos hablado con Guillermo Cruz, de sommelier, pero ya veis que tiene una hoja de ruta magnífica, ¿eh? Y lo que está por llegar, ¿eh? Que al final, como decía su madre, eso lo es ponerle fechas a todo lo que está por llegar, ¿eh? Que al final se las vas a poner seguro. Guillermo, que ha sido un placer conocerte.
Jo, igualmente. Oye, estáis invitados a venir aquí cuando queráis, ¿eh? Será un placer recibiros también.
Oye, una curiosidad, ¿sabes que Felipe tiene un hashtag que está haciendo famoso en la red?
¿Cuál es? Hostelería amenazo con volver.
me encanta.
Luego ya verás, Guille, que si no pasa nada, esto es primicia, pero bueno.
Sí.
Ricard también colabora. He conseguido reunir a mucha gente del gremio de hostelería de aquí de Lleida, todos de Lleida, está claro, ¿sí? Para que sea, porque sabes que, bueno, mis pies están en Lleida, hace ya 2 años y medio, y bueno, me siento como el que más, sin serlo, me da igual eso que la gente piense, pero... y entonces, bueno, pues un vídeo como el que sales con Freddy Macarena, con Eva, ¿vale? Entonces,
sí.
Bueno, además nos lo monta Oscar también, o sea, espectacular, ¿vale? Y en principio, si no pasa nada, jueves creo que ya lo tendré, ya te lo pasaré para que me lo publiques también por ahí, que la gente lo vea.
Hombre, por catalán,
pero porque estamos en Lleida, ¿sabes? Y sabes que a Lleida le tengo mucho cariño como a ti, y entonces hay que... Y el hashtag es hostelería amenazo con volver, es que estamos ahí.
Es muy bueno, ¿eh? Pues bueno, y luego lo compartiré. Pues y luego lo bueno de todo esto es lo que decías, que hay que lo mejor de todo es hacer feliz a la gente y verlo, que cuando en ese momento lo ves, ¿no? Cuando ese plato, los ojos de felicidad, y cuando el vino lo prueban y te miren con esa emoción, eso es, creo que es maravilloso y es lo que nos hace falta que llegue lo antes posible.
Sí, eso sí, eso estoy de acuerdo también, Guillermo. Al final bueno, trabajas un montón para ese momento, ¿no? En que la persona en la mesa te dice, oye, estaba estupendo, oye, me he olvidado de mis problemas durante esta hora que he estado aquí, ¿no?
Ya te digo, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. A ver si llega, si esto ya termina y vuelve pronto y podemos volver a hacer lo que más nos gusta.
Guillermo Cruz, gracias por atendernos, un abrazo.
Oye, gracias a vosotros, un placer.
Y un beso, cuídate, un abrazo.
Besos y abrazos, gracias, de verdad, un placer.
Doncs avui hem conegut el Guillermo Cruz. La veritat és que ha estat genial, Felip. Té una trajectòria envejable, Evidentment s'ho ha treballat i s'ho està treballant, Però em dóna la impressió que serà una persona molt important, al sector.
Jo és una persona que...
No, no, t'escoltem, Felip.
Ah, vale. Jo soy una persona que admiro molt, que respeto molt i que li tinc molt de cariño. I jo crec, no crec, ho tinc tan clar i tan segur que serà Master Sommelier, que serà el primer, que estaré molt content per ell i per la seva família, també.
Doncs Hostaleria Amenazo con Volver, va, que es farà viral aquest hashtag. Felip Urbano, Sommelier, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres.
Un plaer. Cuida't, Picard.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Restaurante La Parra desde 1983 con nuestros clientes y amigos. En estos momentos de dificultad queremos seguir a vuestro lado, como siempre, llevando nuestra mejor cocina a vuestras casas. Les ofrecemos nuestra especialidad de la casa, caracoles a la parra o a la llauna, canelones caseros, nuestro rabo de toro, callos de ternera y exquisitas carnes a la brasa como novedad, conejo y pollo a las. Teléfono para pedidos 973-300765. Juntos lo conseguiremos. Bar Restaurante La Parra.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ja fa dies que estem parlant de la campanya de la fruita i la veritat és que li podem donar mil voltes i mil històries i buscar tots els les normes de seguretat i tot el que vulgueu, però el que ja és un invariable i és que el temps va passant i la natura sí que no espera a ningú i pràcticament hi som a sobre. De fet, segons quines varietats podríem dir que ja ha començat. Veurem aquest any, perquè serà una campanya de la fruita excepcional des del punt de vista de la mobilitat, de la seguretat sanitària i de tot plegat. Hi ha alguns municipis que ja de per si, doncs, tenen, doncs, que esforçar-se en els seus recursos i en tot el que ofereixen durant la campanya de la fruita, però aquest any, doncs, serà excepcional. Deixeu-me que marxem avui cap a Alcarràs i concretament a parlar amb el seu alcalde, amb el Manel Ezquerra. Manel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Normalment la campanya de la fruita en un any normal, i quan dic normal ja saps a què em refereixo, ja és excepcional, no?, pel municipi d'Alcarràs.
Sí, aquí a Alcarràs, com molt bé sabeu tots, som el poble dormitori de molts temporers, no solament de les nostres explotacions agràries, sinó de l'entorn, no?, inclús de la comarca de Cirea i inclús de la Franja. Aleshores, aquí sempre, sempre t'afrontem amb reptes, amb problemàtiques, la campanya, però, bueno, convivim bé. El tema és que enguany és una campanya que, a més, s'ajunta la situació que tenim sanitària, no? Complicada, complicadíssima. En un moment que tothom està desescalant, però que encara segueix aquestes normatives, com, per exemple, la mobilitat interprovincial, aquí ens trobem amb que augmentarem la població un 50%, passarem de 10.000 habitants pràcticament a 15.000. Mm-hmm. Això, qualsevol població que augmenta el 50% la seva població en una crisi sanitària com l'actual, és evident que ha de prendre mesures. Aleshores, nosaltres pues, estem amb aquesta, no? Perquè hem de garantir, per un costat, la collita, de garantir que les empreses agràries i fonamentalment l'economia del nostre territori està basada en aquestes, juntament amb la que hem de garantir la sanitat de tota la població en general, no? És importantíssim. I això ens fiquem una conjuntura doncs, que tenim molta feina, però l'afrontem i l'entomem amb ganes de solventar-la perquè bueno, és que no ens toca d'altre i hem de mirar de garantir aquesta salut per a tothom, no, realment.
Manel, aquest augment que ens comentaves de 10 a 15.000 habitants ja de per si és un repte perquè evidentment totes les necessitats socials i de les persones doncs s'han de cobrir amb una campanya de la fruita com d'aquesta de l'any 2020 que comença ja. Quines mesures extraordinàries esteu prenent?
Bueno, d'entrada estem els ajuntaments. Primer hem ajudat a les grans centrals frutícoles a fer arribar a tots els seus associats el document de recomanacions que el govern ha plantejat per tal de que la prevenció sigui la millor mesura de totes. I paral·lelament als ajuntaments el que hem fet és crear uns espais de confinament, uns espais comuns, on l'Ajuntament, sota el criteri de les autoritats sanitàries, ens anirà enviant persones a les quals determinin aquests metges del nostre CAP, principalment, determini que no es pot assegurar el confinament a la seva vivenda habitual, ja sigui perquè és un allotjament o ja sigui perquè determini que hi ha massa persones en aquell habitatge. Aleshores, el que fem amb aquests dos espais és rebre aquestes persones per assegurar aquest confinament que es compleixi pel bé de tots, no? Pel bé en primer de lloc on estan treballant, que no es pugui formar cap focus de contagi, i per bé del que hem dit abans, a la vegada garantir que aquestes persones estan controlades i ateses correctament, pues, es compleixi el confinament i no contagi a qualsevol altra persona.
Suposo que tot això, com ens deies, està supervisat per Salut.
Sí, el protocol de la manera de funcionar, l'hem treballat conjuntament durant ja fa gairebé 3 setmanes, que vam començar a tenir reunions i ens han escoltat les necessitats que nosaltres veiem sobre el terreny, i millor que els ajuntaments del Baix Segrià per saber què és el que passa cada any, i a partir d'aquestes converses, d'aquestes reunions, han elaborat un protocol per a poder assistir a aquestes persones en la mesura que faci falta. De moment tenim els espais, la veritat, que no tenim ningú confinat. Però no és el mateix el confinament de la població habitual, que tothom té el seu habitatge, i en aquests moments tots coneixem gent que s'ha confinat, tots tenim algun amic o parent que s'ha confinat, els temporers és diferent. A la millor estan vivint en un allotjament d'aquestes empreses grans, allí sabem que la concentració de persones és molt elevada, en qualsevol moment hem d'estar preparats per a rebre la persona que tingui símptomes i a la millor les autoritats sanitàries determinaran que les que estaven convivint en aquell mòdul també vindran amb aquest espai que preparem nosaltres. I aquí és quan entrem, que ho tenim diferenciat. Un espai és per a les persones que tenen sintomatologia associada, que no vol dir que tinguin el Covid, a la millor, però tenen símptomes, i l'altre espai és per a les persones que han conviscut amb aquesta persona. Per diferenciar-les i la quarantena, entre cometes, pues, pugui ser menor amb els casos que només hagi sigut per contacte amb la persona afectada.
Clar. Manel, teniu contacte amb la resta de poblacions de la zona?
Sí.
Ho dic perquè això, aquesta acció no només us l'heu de... A veure, no malentenguis, no us l'heu de carregar només al carrer, sinó que ha de ser una cosa conjunta, perquè si es detecta un focus s'ha d'aïllar on sigui.
Molt. Tenim molt contacte. La veritat és que ens està unint tots els alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores del Baix Segrià, tenim un contacte diari, estem formant com si... ho hem dit a les reunions, formem un nucli de població, tots hem de vetllar perquè no ens passi cap focus en cap poble, perquè un focus en un poble ens afectarà la resta. Estem treballant tots conjuntament i amb aquestes reunions que hem tingut amb el Departament de Salut i amb la Generalitat i amb la subdelegació del govern, sempre parlem en boca de tots, no? O sigui, som un conjunt, entenem que el Baix Segrià... i després hi vindran més pobles, que també les campanyes aniran arribant de la fruita una mica més endavant, però som l'inici, a part de l'inici de la campanya, som també el nucli on n'hi ha més, no? i estem, ho formem com un conjunt. O sigui, quan ens dirigim a tots els organismes, ja anem en nom de tots.
Clar.
Qualsevol dels alcaldes o alcaldesses de les 7 poblacions del Baix Segrià, amb aquesta anem a una.
Alcalde, ja per acabar, perquè sé que has d'atendre d'altres mitjans, sembla que anirem canviant de fase. Tot sembla indicar que la setmana vinent la zona de Lleida entrarà en fase 1, encara que no està decidit encara, però tot sembla indicar que sí. El canvi de fases durant la campanya de la fruita entenc que no repercutirà en el tema de la prevenció i del protocol, és a dir, el tema de quan hi hagi un positiu, la quarantena, tot això seguirà durant tota la campanya de la fruita.
Correcte. Nosaltres, al contrari, el canvi de fases aquí l'afrontem, fins a, el volum d'incidència de la pandèmia aquí ha estat molt baix. I ara, en canvi, l'afrontem amb estar més atents que mai. Per què hem d'estar més atents que mai? Perquè precisament ara s'ha iniciat ja, hi ha arribat gent, però l'arribada serà paulatina durant el mes de març, de més gent encara. Aleshores, coincideix amb la desescalada. I nosaltres creiem que entrem en una fase de perill. Entrem en una fase de perill simplement pues, perquè vindrà gent de molts llocs, no? De la península ibèrica i inclús també de l'espai Schengen tenen dret a poder-se moure amb un contracte de treball per al sector agrícola. O sigui, tot aquest conjunt fa que hem d'estar molt atents, més atents que mai, perquè qualsevol població, com us he dit abans, que augmenta el 50% el seu volum d'habitants, és normal que tingui que estar més atent que mai i prendre les mesures de prevenció com si estéssim entrant ara mateix als primers moments de la pandèmia. Nosaltres seguirem amb aquest desinfectant els carrers, desinfectant tots els espais públics, molt atents en la prevenció, amb les recomanacions cap a les empreses agrícoles que compleixin tots els requisits que recomanen les autoritats sanitàries. O sigui, nosaltres ens ho prenem molt en sèrio perquè, per què us dic, no? Augmentar el 50% de població en un moment com aquest és complicat.
Clar. Doncs seguirem en contacte amb l'alcalde d'Alcarràs, amb el Manel Ezquerra, que amablement ens ha dit que, escolta, qualsevol cosa en podem parlar, i estem a l'inici d'aquesta campanya de la fruita, estem preparats, veurem com es va desenvolupant tot plegat. Alcalde d'Alcarràs, Manel Ezquerra, escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Molt bé, a vostès, a la vostra disposició.
Probablemente el español más universal del momento es el cocinero José Andrés.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Antes de que se decretara oficialmente la pandemia, tú ya te habías preocupado de hacer acopio de mascarillas, guantes.
Bill Gates viene diciendo que esta pandemia iba a ocurrir.
Pero entonces todos los gobiernos lo han hecho igual de mal.
En el mundo tenemos un poco una falta de liderazgo. Ser un líder político y luego ser un líder social en una emergencia son dos cosas.
Yo cuando veo las cifras de las comidas que distribuye tu fundación.
Yo creo que en momentos como este es donde todos podemos hacer algo por nuestro país.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Dame una señal, señor. Vivís aquí abajo.
Su lema era: sed buenos, si podéis.
El paraíso debe ganarse con la oración y con la penitencia, y no cantando.
El santo de la alegría.
Pero si ellos van cantando y bailando, llenos de alegría hasta el paraíso, no les van a dejar entrar.
Con motivo del aniversario de su canonización, 13 recuerda a San Felipe Neri, prefiero el paraíso. El viernes por la noche, ve en el cine, en 13.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que anem camí cap a les dues de la tarda. Hi ha una pregunta que molts ens fem des del primer dia, des de fa dos mesos, de fet, abans del confinament, i no una pregunta, moltes preguntes, però que van enfocades sempre al sistema sanitari, i sabeu perfectament que des d'aquí hem estat intentant doncs parlar amb persones de primera línia perquè ens expliquessin què estava passant. No per una crítica ja, per si s'estava fent bé o malament, sinó per saber el que està passant i que cadascú tregui les seves conclusions. Ja sabeu que ha estat complicat, molt complicat. De fet, afortunadament, doncs, amb contactes hem pogut parlar amb metges que sí que estaven treballant i que t'explicaven, però no pas, diguéssim, ja del que és l'Hospital Arnau de Vilanova i voltants, Avui parlarem de la situació actual, perquè sí que és veritat que les xifres ens estan indicant que està millorant la cosa, i això és evident, que no s'ha acabat, també crec que és evident, per molt que hi ha molta gent que escolta, que ja podem sortir, que podem fer el que ens doni la gana. Bueno, parlem-ne de tot això, i ho farem avui des d'una vessant sanitària, i de fet, ens acompanya ara la Elena Motos, que és la responsable de la Federació de Sanitat a les Terres de Lleida i al Pirineu. Elena, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Escolta, encantat de conèixer-te i penedeixo de no haver-te conegut abans, Elena.
Bueno, estem disponibles, ja saps, com vulguis.
Mai és tard, ho podem dir així.
No, exacte, mai és tard.
Elena, tu ets infermera. I hores d'ara estàs alliberada a nivell de sindicat,
Sí, soc infermera, estic alliberada. Ens van posar a disposició des del primer dia, perquè estan cridats, per si ens necessitaven els nostres serveis, com no podia ser d'una altra manera. A mi altres companyes han cridat, resta de companyes, per exemple, de Santa Maria i de l'Arnau van renunciar a les hores, evidentment, sindicals, amb la qual han estat a primera línia, i a mi no m'han cridat. Bueno, i he estat donant suport a lo que ha fet falta de buscar material i a les residències especialment, que eren molt febles.
Clar, tu evidentment has estat a primera línia igualment per entendre'ns, però donant suport, per tant saps el que ha anat passant. Primer de tot, escolta, com està el col·lectiu d'infermeres i d'infermers, que al final és el gran afectat, diria jo, del sector sanitari.
Sí, a mi, si em permets, parlarem del personal assistencial, el personal d'infermeria, en la qual aglobaria pues, tot, no?
Sí, correcte.
Metges, infermeres, senadors, auxiliars, sí. Perquè és veritat que hi ha tendència a centrar-ho més o en metges o en infermeres.
Sí.
Hi ha un munt de gent que...
Personal assistencial, això l'he molt bé, sí.
Exacte. Bueno, doncs estan molt cansats. La veritat és que estan molt cansats, estan... I el nivell de crida d'angoixa de primera hora potser ja ha baixat una mica, perquè la pressió assistencial també ha baixat, també ser clars, ha baixat. No hi ha tant pacient crític, les UBIs estan ja amb una ocupació ja més normalitzada, però sí que estan molt angoixats perquè ha hagut molta pressió. A part de la pressió d'assistència directa, ha hagut la pressió dels canvis de protocols continus, de la falta d'equips de protecció individual, de les directrius que donaven cada vegada en funció de la quantitat o no quantitat de material que teníem. És a dir, s'ha arribat a dir... Pues una mascarilla quirúrgica que, com tots sabeu, només protegeix, no protegeix el sanitari, sinó que protegeix a la persona que tens davant.
La quirúrgica és la verda, aquesta.
És la verda. De que s'havia d'aguantar una setmana, quan tots sabem que això és un epi que s'ha de tirar. Vull dir, clar, llavors, clar, és allò que dius, bueno, m'estan enganyant, aquí estan jugant amb mi, jo no sóc idiota, ¿vale? I això ha generat molta angoixa. Després dels epis que han arribat malament, que la gent, doncs, evidentment, tothom tenia por. Al principi del pic hi havia un munt de morts, molt sanitari afectat. I llavors això ha generat moltíssima angoixa, i més que res el que parlem sempre amb els treballadors és la falta, una mica s'ha notat com una falta de lideratge, no?
Sí.
D'estructura concreta de lideratge, i algú que se'l tingués traient pit i dic, mira, vale, jo assumeixo tant lo bo com lo dolent, i venga, va, pam, 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 no?
Sí.
Un lideratge. jo crec que l'hem trobat a faltar.
Bueno, s'ha notat a faltar, t'ho dic ja des del mitjà de comunicació, perquè al final no sabies on adreçar-te ni sabies informar de la direcció que prenia tot plegat, perquè és el que dius. Al final sí que és veritat que es va notar una improvisació constant. Va haver unes setmanes, uns dies, que cada dia hi havia unes directrius diferents, i suposo que vosaltres internament encara pitjor.
Bueno, era horrible. Això és el que ha generat potser més angoixa, no? Perquè quan tu tens unes directrius i uns protocols clars, que els protocols és que no han de canviar, perquè el Covid és el mateix, el virus és el mateix. Per tant, un protocol no ha de canviar tantes vegades. La necessitat de fer prova, sí o no, quin tipus de prova, sí o no, això no ha de canviar, és el que és, ¿vale? I s'ha anat adaptant en funció de los recursos que hi havia, no sé què, clar, i la gent anava entomant sapiguent el que hi havia i buscant-se la vida. Moltes vegades al principi disfressats com se podia, perquè no arribava material. I a les residències ja sabeu el que ha passat, no?
Vull dir ara parlarem de les residències, que jo crec que és un cas a part, és la gran vergonya, la gran, una de les grans.
Sí,
una
de les grans. I avisada, aquesta sí que és molt avisada.
Sí.
Molt avisada.
Helena, el tema del material, que sempre ha estat a l'ull de l'huracà, de la informació, primer no n'hi havia, després sí que n'hi havia però no es distribuïa bé, després algun que va arribar resulta que no era correcte, que no era legal, un delta baix amb el tema de la sanitat, amb el tema de material, no es pot permetre així, eh?
No, i a més és que hauríem d'estar més preparats, i jo espero que, a pesar de tot, això ens serveixi realment per preparar-nos. Estan continuament parlant de repics, doncs espero que això no torni a passar, si hi ha un repunt de la situació, perquè això és el que ha generat molta més angoixa.
Clar.
Perquè si les directrius estan clares i tu saps que vas protegit, n'hem passat d'altres, eh? Vull dir, jo ja tinc una edat i n'he passat d'altres. Jo vaig començar treballant amb meningítics i mai vaig tindre por.
Helena, com a ciutadà, si començo a escoltar que les infermeres de l'Arnau necessiten que gent jubilada a casa els hi coseixin mascaretes perquè no en tenen, tant sí, però si és veritat com si no, em genera una angoixa com a ciutadà de dir, ui, vigila, perquè mira com estan allà.
Sí, no, i vosaltres encara se'n fan ara, mascaretes no, perquè una mascareta de roba en un hospital, però la
veritat és que
no té massa sentit, per no dir cap, ¿vale? De fet, no en té a cap puesto. Una cosa tu la pots fer de determinat tipus, però anar pel carrer guardant les distàncies i prenent les mesures concretes, però en un hospital no té cap sentit, ¿vale? De fet, ara han dit que les mascarilles higièniques o les quirúrgiques són obligatoris al metro.
Sí.
Què vol dir això? Que ha canviat alguna cosa? No ha canviat res. Ha canviat que això que diuen ara ja era imprescindible al principi.
Clar.
Ja era imprescindible que tothom portés mascareta. I ara s'està organitzant tot el tema de l'assistència sanitària normalitzada, o sigui, tota la patologia habitual que hi havia,
sí,
que ara havia quedat tot parat. Bueno, doncs s'estan fent els protocols de tal manera, i a més nosaltres hem demanat, per favor, el protocol que es faci per tothom i no es canviï a dos per tres, perquè això és el que genera això, incertesa, inseguretat i angoixa.
Helena, el tema que havíem encetat abans, residències de la tercera edat. Jo crec que no sabem la meitat encara.
Jo també penso que no sabem la meitat.
De les condicions amb les que s'està treballant.
Mira, les residències ja partien d'un punt de precarietat i de plantilles de ratis ajustats que ja venim denunciant-ho des de fa més de 5 anys. Al Parlament, amb mocions, amb històries, i sempre la cantina és la mateixa. No hi ha diners. Clar, quan el govern te diu aquesta cantinela i després, per altra banda, està donant gestió de residències pròpies a empreses que són fondos d'UITR, a multinacionals, a tota aquesta història, li ha ser Domus Vi, li ha ser empreses que tenen beneficis de més d'un milió d'euros, vale? Clar, se't posen els pèls de punta perquè ara ha arribat això i aquestes empreses, la gran majoria, no han invertit ni un duro en comprar equips de protecció. Han esperat que el departament els hi donés, i el departament tampoc no en tenia. Vale? Què ha passat? Pues que les direccions, en plan a saco paco, no, mascarilla de roba i les d'aguantar no sé quanto. I tal, i què passa? Pues evidentment s'han pestat. És que és de cajón.
A més, el problema de les residències és que un cop entre el virus és difícil,
Bueno, és que és normal.
Bueno, sense fer proves és difícil perquè els primers dies és asimptomàtic i el normal és que acabi expandint-se per tota la residència.
I perquè són una franja de població la més feble. És una franja molt feble on també la neteja
està molt ajustada, perquè al final estem parlant de que les empreses volen beneficis, per tant, hi ha poca gent de neteja, clar, i tot això és el caldo de cultivo superideal, ¿vale? Amb un auxiliar que està fent pues, 14 residents, 12 residents, amb una hora venga va, corre va, venga va, perquè és així com se treballa, se treballa d'estajo. Uh-huh. A les residències es treballa d'estajo. Vull dir, a mi molts d'aquestos que estan dient és que no tenim diners, m'agradaria que estiguessin 3 mesos en una residència, ¿vale? I que després m'expliquessin el què, a veure si volen acabar la seva vida així.
No sé si te l'aguantaria en 3 mesos, ¿eh?
Bueno, però jo es posaria.
No, per això,
jo es posaria, perquè al final el millor és empatitzar i posar el lloc de l'altre.
Correcte.
El que passa és que és un sector molt feminitzat, ¿vale? El 90% d'aquest sector són dones, i jo penso que els importa una porra. Vull dir que el tema de que s'omplen la boca d'igualtat, de no sé què, nada, tot això és paper moll, tot és paper. L'atenció centrada a la persona és paper. Tot és paper.
Ja,
vull dir, és un sector que s'ha d'abocar més diners, perquè és un sector molt gran, i clar, a veure, Barcelona, per exemple, que ha tingut unes escabetxines a les residències bestials, aquí n'hi ha hagut alguna, però no tan bèstia, potser també tenim una densitat de població que tenim.
Sí.
Això en aquest cas no afavoreix les coses com siguin. Pues,
bueno, però em venen al cap, Helena, residència d'Àger, per exemple, residència de la de Sant Josep de Lleida, per exemple.
Sí.
És que clar, ja parlem de morts, però com el que parla d'una altra cosa, però aviam, que és una persona que...
Sí,
que
estem parlant, bueno, de Balaguer, estem parlant...
Sí.
No, n'hi ha bastantes, vull dir, jo no sé si els números que donen, ja ho veurem. Després jo sempre intento contrastar amb el número de menys de pensionistes.
Correcte.
Vale? Al final te'n vas a buscar les pensions i compares. Sé que en mes de març, comparant amb l'any anterior, el 2009, hi havia, el 2000 hi havia 2.000 pensionistes menys i aquest any hi havia 8.000 i pico. ¿Vale? Això vol dir que algo afectado.
Clar.
Algo afectado. Lo que pasa que és una franja de població que realment està, com se diu, invisible. Que sí. És invisible. Vull dir, no,
que és una pena.
No hi pensem, No hi pensem que acabarem tots amb un tipus de recurs així. I si no mos correm el tipus de recurs que volem, malament anem. I que després les residències aquestes, que són explotacions de més de 100 avis, tot això és una barbaritat. Perquè al final passa el que passa, ¿vale? Que hem de replantejar-nos si unitats de convivència més petites, algo més humà, ¿vale? Més digne.
És la paraula,
¿vale?
Són les dues paraules,
sí, sí.
Humà i digne.
Sí, és simplement això. I per això, vull dir, que això ens ho hem de lluitar tots, ¿eh? Vull dir, és igual que la sanitat, igual que tot. Perquè, perquè tots acabarem. Però sí, ha set tema fundamentalment, tema epis.
Déu-n'hi-do.
Vale, no mos hem anticipat i, de fet, la gent sempre veiem quan a Itàlia, ara no hi ha fronteres, i quan Itàlia va començar, vale, els sanitaris deien, ei, preparem-nos que mos vindrà cap aquí,
Però com és que tothom ho sabia i el 8 de març es van autoritzar les manifestacions i tota la història i ens va agafar com ens va agafar? Perquè aquests avions de material especial comprat a corrents i de pressa la que s'han pogut comprar abans.
I jo què sé?
Bueno, clar, t'ho pregunto...
És
una pregunta retòrica, Helena.
Claro, no, perquè com a dona segur que amuntego, segur que guardo, ¿vale? Segur. Però, xiquet, jo què sé, jo no estic al cap. Jo penso que els ha agafat a contrapeu i amb molta gent potser amb falta d'experiència,
bueno,
els que han estat a cap davant. Això és el que penso, Que a vegades juguen tenim polítics i juguen a ser empresaris i mal assumpte.
Sí.
Sempre saben diners dels altres, és molt perillós.
Escolta, Helena, que ha estat un plaer conèixer-te.
Pues igualment.
Em guardo contacte perquè tornarem a parlar i
quan
ja parlarem
vulguis.
De coses concretes. Parlarem de fa 10 anys. Perquè la gent
I
a vegades...
parlarem de les retallades que mos vindran d'aquí uns mesos.
Això mateix, de les de fa 10 anys i de les que vindran.
Sí.
Espero. Tu creus que s'ha pres la lliçó? És a dir, amb sanitat
no.
Es deixarà de retallar o no?
Jo penso que no.
No?
Jo no es veig amb capacitat de prendre decisions.
Mare Déu.
Jo no, perquè al final tot se resumeix amb diners.
Sí, clar, però els diners hi són, l'únic que falta és saber on es posen.
No, exacte, estem d'acord.
Ja, però vull dir, ja han vist clar que sanitat se l'ha de cuidar, no?
Fer eficient sanitat i els hospitals tampoc és tan difícil. Ara, si anem col·locant càrrecs a dit, que després se van quedant, i anem amuntegant i tenim unes bosses d'ineficiència als centres públics que fan pena, doncs això és una altra història.
Bé. Veurem com va tot plegat. Escolta, Helena, abans de acomiadar-te, a les 8 de la del vespre, com t'emociones encara?
No.
No?
No, ja no. Perquè ara jo he arribat a la conclusió des de fa una setmana de que al final mos tenen entretinguts amb això i no pensem en altres coses, jo no plaudeixo jo. Jo sortia, també, perquè al final, al principi sí que és veritat que era una manera de fer pinya a tots, no? Uh-huh. I donar-nos fortalesa. Jo penso que ara el que hem de començar ja és obrir els ulls i demanar més responsabilitat.
Sí.
I ara ja ha de canviar la cosa, perquè si no estem molt entretinguts en fer, en aplaudir i de dir mira que bons que són i mira que bé ho han fet i està molt bé, perquè és veritat, però ja toca una altra cosa. Ja toca defensar la nostra sanitat pública i la dependència pública, també.
Un altre dia també haurem de parlar de la xifra aquesta de que tenim el rècord mundial, que és en relació amb tant percent de la població, amb, uh-huh, amb sanitaris afectats. Ja, bueno, de tot el món.
Som
de
mal o mateix.
Però, ja, però aquesta xifra jo crec que és molt indicativa, però molt, molt, molt.
Sí, molt. Totalment d'acord.
Vull dir, estem a Europa, al final. No, no és allò que dius, és que, bueno, estem... Mm-hmm. No, no hi ha recursos, mm-hmm, no, recursos n'hi ha. El que passa és que, ulla, aquesta xifra és molt vergonyosa, molt, ho és molt.
Totalment d'acord.
Hem parlat amb la Elena Motos, és la responsable de la Federació de Sanitat de Terres de Lleida i del Pirineu. Avui hem posat una mica de llum a tot plegat. Bueno, una mica de llum. Perquè l'opacitat a vegades amb tema d'informació és complicada. Però vaja, tornarem a parlar amb l'Helena, evidentment, de temes més concrets. En tornarem a parlar, perquè crec que ens aportarà dades molt concretes també i canvis a la manera de pensar o de demanar responsabilitats, que és una cosa que tots hauríem de fer. Helena, que ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, quan vulgueu.
I ja, perquè nosaltres marxem cap a les 2 de la tarda, senyals horàries, segueixes amb la companyia de la cadena COPE durant tot el dia i nosaltres des de Lleida tornarem demà a les 12:20. Per cert, darrera hora, el Departament d'Educació de la Generalitat planteja iniciar la preinscripció per via telemàtica l'11 de maig. Ja saps que tot això va quedar a l'aire, també. I a les preinscripcions que s'han de fer de cara al curs vinent, doncs tot sembla indicar que es faran telemàticament a partir de l'11. Tot sembla indicar, encara no està aprovat. Demà hi tornem, 12:20, t'esperem aquí, a COPE Lleida. Salut, adeu.